A Catalunya...
Després diguin que Miguel Bosé no interessa.
A Catalunya va fer un 16,9. 361.000.
Toma.
I què va fer aquest programa d'una classe de pàdel que van fer a TV3 Eterna?
Classe de pàdel...
Sí, després del Tena...
Una de les nostres, l'Ari Sánchez. 7,4. El que va punxar també va ser el negre de Banyoles.
Va estar molt bé.
El negre de Banyoles va punxar també, però el negre de Banyoles és una cosa que fan a TV3, que va fer un 2,5.
Hi ha programes...
I això va arrastrar el Zona Franca també aquesta dada.
Hi ha programes a TV3 que jo... Si fos cap de programes, no entenc ni com els programes.
És que hi ha molts programes de TV3 que haurien d'estar al 33.
Que crec que han embogit, no sé, que hi posin una mica de cap, Clara Cabezas, perquè realment hi ha coses que no entenc com va segons quina franja. Jo ahir, veient el programa aquest del...
Una de les nostres.
Que el vaig estar mirant estona, pensava que era una...
Una sèrie?
Pensava que era una campanya de 8 de març del Dia de la Dona Treballador de la Generalitat. Sí. Perquè tenia el volum baixat, perquè estava parlant amb ma germana, que no acaba el rotllo ni a la de 3... I la tele anava ja... I vaig pensar, mira, ara quan acabin, començarà pues, el que vingui.
Sí.
I semblava un anunci de la Generalitat.
Jo tenia la sensació que era un anunci de la Generalitat d'algú que es promocionava alguna cosa del 8 de març. I jo pensava, pues, està bé. I pensava, bueno, i a veure si va acabant i comença ja el plat fort de TV3. Me'n vaig cansar de les classes de pàdel i tot allò. Vaig fer zapping, vaig enganxar el Bosé, i ara em quedo aquí.
Doncs mira, doncs el Bosé justament va explicar el tema de la veu, una de les grans incògnites.
Sí.
El tema de la veu, a mi...
Te la vas creure, aquesta història?
No me la crec.
Ah, no.
No me la crec. No, ja t'ho dic ara. Per què?
És novetat, eh? Ahir va explicar Miguel Bosé coses que no havia explicat a l'Evo, eh?
No havia explicat mai, eh? Sí. No, escoltem.
Estàs mucho mejor de la voz.
Sí.
La voz ha sido una tortura...
8 años.
¿8 años?
Sí, te voy a contar. En el 99 yo tengo un accidente de coche, me aplasté 2 vértebras. Pasan 23 años.
Cuidado, ¿eh?
Y una noche me tumbo a dormir, por la mañana no me puedo levantar del dolor. Y voy al hospital y me hago hacer una tomografía. Y dije, ya que me van a hacer la tomografía de espalda, que me la hagan hasta arriba porque tengo problemas de artrosis aquí en el cuello, y así veo cómo está. Entonces él dice, he visto algo en la tomografía que no me gusta nada. Dice, vi con 2 tipos, me dice, he consultado con mis colegas y en efecto mis sospechas están fundadas. Esa sinusitis crónica que te han declarado no es tal, no es crónica. Estamos seguros y convencidos que te puede desaparecer, que te la podemos quitar, y hemos encontrado la causa de dónde esa sinusitis, que a su vez te provoca las infecciones que te provocan que hayas perdido la voz.
I a partir d'aquí, a casa, un silenci.
A casa estàvem tots enganxats a Miguel Bosé, mentre a TV3 seguien jugant a pàdel. Sí.
Bueno, alguna cosa a dir de la primera part, de lo que heu escoltat?
No sé si posaràs que li van haver de fer una operació que jo desconeixia. Li van posar no sé quants tornillos.
Sí, això no ho poso. Si li van posar un perfil
molt llarg. Que no és correcte en català, seria cargols. Que el van operar i que va estar a punt de no tornar a caminar.
Exacte.
Aleshores, d'aquesta operació li fan una tomografia i...
I arriben a la conclusió que...
Però no diguis.
No. Que s'ha de fer una cosa, s'ha de treure una cosa.
Ara.
I quina és la cosa? Qui diríeu vosaltres què és?
No lo digas.
Jo què sé.
Algun pòlip, alguna...
Les amígdales.
Les amígdales, què?
Les amígdales.
No.
Els collons.
Jo ja sé què és.
Una corda vocal.
Bueno, escoltem-ho.
¿Qué quiere decir que si me operan de usted lo que ustedes dicen? Voy a recuperar la voz, me dijeron... Al 100%.
Hola.
Y dije, ¿qué es? Me dijeron, una muela. Resulta que para ponerme un implante en la parte izquierda de aquí, me taladraron el hueso para que entrara la raíz. Y por ahí, poco a poco, fue entrando residuos. La boca es el lugar más sucio del cuerpo. Y en el tiempo se transformó en una infección, sinusitis, que por aquí salía, iba para atrás... Y me infectaba todo el resto, hasta los intestinos. Bueno, y pasé, no son los intestinos, el reflujo, curación de reflujo. No es el pulmón, no es emocional. Y al final, estos señores me quitaron la muela y al día siguiente la voz me había vuelto.
Wow. I la gent aplaudint, eh? Ja, no. La gent amb Miguel Bosé.
Ara, hi ha un especialista...
El que m'estalla és que vagi al metge. Ell no s'hauria de fiar dels metges, perquè es van enganyar amb les, amb
ja,
les vacunes.
També van arribar a la qüestió de les vacunes, també hi van arribar cap al final.
Sí,
per cert,
sí.
Grasset, qui li envia una forta abraçada, em diu que la primera convocatòria, que és la que segueix vostè, senyor Virgili, el 324, que és un fidel espectador, em diu que ja va fer 68.000 espectadors. Toma. I un 3,9 de xer.
Fixa't.
A la primera convocatòria. I després va repetir a TV3.
I ara que parlem de TV3, disculpa, Rocos, que ens ha escrit un oient dient que això del càsting final d'Eufòria que has comentat, ell diu, perdoneu, però TV3 porta anunciant Eufòria el càsting final per demà divendres a les 22:05, no, ja fa dies, crec que fa tota la setmana.
No? Això ho han canviat fa unes hores. Això estava programat per dijous, i aquí ho vam dir, els dos primers dijous.
Sí, és una notícia d'última hora que ho hagin canviat el divendres.
Ho van canviar quan es van assabentar que hi havia el futbol, i que estava programat futbol, i evidentment el que va fer la cadena va ser canviar-ho.
Sí que és així, perquè quan va venir el Dani Anglès, li vaig preguntar i ens va dir que dijous estava programat.
I dit això, el Grasset no sé si ho sap, però el Grasset el dijous de la setmana vinent TV3 fa els premis en derroc, que es passen en directe, sí, o
així debat,
en aquest cas, però ho passen a la graella. Mm. I llavors, a la Zona Franca, comença a dos quarts de dues... A veure,
com? Interdíssim, és que no es
dos
pot mirar.
Dos quarts de dues?
La setmana vinent, atenció, a la graella és... Zona Franca comença a dos quarts de dues de la matinada.
No és cap hora.
I a dos quarts de tres de la matinada, Xavier, aniràs al dijous de la setmana
bueno,
ve.
Ja anirà, ja.
Jo crec que ja estaràs...
Farà els matins al 324. Bueno, que el 324, per cert, com que a partir d'aquí de segons...
Res, d'aquí res el canvien, eh?
No, ho dic perquè...
Canvien els grafismes i tot, eh?
El Grasset podria fer-lo en directe i fer almenys un tram del 324 en directe, perquè la nit està gravat.
Sí. Que això es van enfadar molt, eh?
Però no està gravat?
Una part, però si una part diu, no...
Està gravat.
Però si ho diu...
Està gravat.
Regravament.
Un canal d'informació 24 hores on a la matinada està gravat.
Bueno, deixa'm... Doncs mira,
aquesta és la cura que es té d'un servei públic com una cadena de notícies d'informació al 324.
Escolta,
gravat. Després ens gastem els diners amb segons quins projectes.
Perdona, deixa'm comentar-te que...
Hi ha altres pijotades.
No hi ha lloc a TV3 per fer les eleccions municipals?
Bueno,
no hi ha,
clar,
és a dir,
normal.
No hi ha plató?
Com
que,
no
fa TV3,
com que no hi ha plató?
No hi ha platós.
Tant a tope.
Però si és molt gran.
No, va... No hi ha,
bueno, també
no hi...
ho entenc, eh? Per unes eleccions municipals...
Bueno, però...
Tema grafismes, tot això, llavors què fan? Han fet una licitació...
Ah, però no per fer un debat, sinó per fer la jornada electoral.
Sí, a TV3 no hi ha lloc, i llavors tenen un pressupost més IVA de 200.000 euros perquè a veure si algú es li pot oferir el plató, la logística i tota la parafernàlia de fer unes eleccions.
Que truquin, a Reset Televisió, que nosaltres té platós de naus, escolta, i per la meitat
sí, però,
de preu
tenim
però,
si
naus...
has portat als tribunals, a la productora per Eufòria, bueno, i ara...
I què té a veure? Perdona, sí, Mediapro va portar als tribunals a TV3.
Per la tarda oberta.
Tens tota la raó del món.
Mediapro ha seguit fent programes a TV3.
Més que mai.
I ara ha guanyat el judici, i TV3 ha de pagar 200.000 euros. Quin programa hi ha? Ells també poden fer el mateix.
A dia d'avui, tot el que demana per fer aquest especial d'eleccions, l'únic que pot fer-ho en aquest país és Mediapro, amb la personalia que té.
Nosaltres també.
Teniu platós, vosaltres?
Nosaltres tenim les naus que vulguis, que les adaptem un moment, amb quatre càmeres, amb la càmera aranya, amb els flashos, els focus, amb focus LED.
Però
el presentador pot tenir un comandament a distància i canviar el color de la llum al color que vulgui. Diu, hòstia, que aquest partit li anà malament, apreta el color vermell i el plató...
Tot el software de les eleccions, les entrades...
Ho hem de deixar aquí, que hi ha uns disgustos a la redacció. Sí, males cares. Per tant, ho hem de...
Acabat en plat.
Vinga, va, ja està. És que ja després les males cares les he d'aguantar jo...
Rocco!
24 hores. Vinga, publicitat. Vinga.
RAC 1.
Posa't en forma amb Basic Fit. Et mereixes sentir-te bé amb tu mateix? Així que fes del fitness un bàsic a la teva vida. Aconsegueix el nostre kit fit gratuït amb tot allò que necessites per posar-te en plena forma. Avui és l'últim dia. Basic Fit. Go for it!
Les biblioteques municipals també som més que un club. Amb més de 2 milions d'usuaris, som el club amb més carnets. A la xarxa de biblioteques municipals de la província de Barcelona compartim lectures, cultura i coneixements. Només hi faltes tu. Visita bibliotecavirtual.diva.cat. Fes-te el carnet i gaudeix de tots els seus avantatges. Diputació de Barcelona.
Et preocupa la teva salut capilar? A l'Institut Clínic Capilar Tricolàser tenim la solució per a tu. Som experts en tot tipus de tractaments capilars, incloent-hi la medicina regenerativa. Demana el teu diagnòstic sense cap compromís trucant al 93 467 2500. La primera visita és gratuïta. Som al carrer Roger de Llúria 86 de Barcelona.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. 35 marques al teu servei. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
I jo que em pensava que la meva vida sexual s'havia acabat.
I doncs?
Doncs que he anat a la Clínica Masculina Europea i m'han ajudat a recuperar la meva activitat sexual.
Clínica Masculina Europea. Especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 902 21 75 75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
Des de 1959.
A Palacio del Bebé hi trobaràs un equip d'experts en mobiliari infantil, juvenil i també per a tota la llar.
Aprofita aquestes rebaixes per aconseguir solucions úniques per casa teva.
Demana'n cita a palaciodelbebé.com.
Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona. Servei, professionalitat i qualitat.
Som Santi Enrique. Som Nissan. I estem a...
Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers, Terrassa i Sant Cugat.
santienrique.com. Som Nissan.
Ja faci sol, plogui o nevi, aposta per la seguretat i posa el teu cotxe a punt amb Group Driver, la xarxa d'especialistes en el teu vehicle. 40 tallers arreu de Catalunya i Andorra a punt per atendre serveis de pneumàtics, canvi d'oli, frens, tot el que necessitis pel teu vehicle. Entra ara a drivercenter.es i troba el teu taller més proper. Group Driver, confiança per arribar a qualsevol lloc.
Cotxe. Tot arreglat. És molt senzill assegurar-se amb Helvètia. Simple, clar, Helvètia.
Arriba una nova dimensió Volvo a Barcelona. Volvo Diesel Auto La Maquinista, al carrer Potosí 4. Tota la gamma Volvo amb condicions irrepetibles, dins un nou punt de venda amb la qualitat en el servei i l'atenció al client que sempre ha caracteritzat a Diesel Auto. Visita'ns ara i aconsegueix el nou Volvo XC40 amb entrega immediata. Volvo Diesel Auto La Maquinista. Diesel Auto. Pensant en tu.
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Va, anem a resoldre l'enigma plantejat avui per Dani Arbós, que no sé ni on el tinc.
El tren, el del tren.
Sí, bueno, però, avui... Ah, sí, el del tren, sí, sí, però del no, tren. Sé, no sé on ha anat a parar.
I si la gent està trista, sí, o què fa,
sí,
el tren?
Da, que, no, a veure, què us passa? Sí, sí, perquè el senyor Marcelí mai se'l mira, l'enigma. Té els paperots per aquí sobre, hòstia, però no li interessa
el
més.
El tren, a veure, la gent, quan escriu el tren, si està més contenta.
Sí, sí,
quan...
sí.
El que és segur és que fa més faltes, perquè amb el moviment del... del tren. Hauria d'haver el tren quiet, el vagó, en comptes del silenci, el quiet, també. Que ja es quedés quiet per poder escriure, bueno, la gent que vol escriure.
Hi ha un tren que porta de Heathrow a Londres, que hi ha uns vagons que posen Quiet Zone.
Què vol dir?
Pues quiet.
I com és que està quiet? Com ho aconsegueixes?
Bueno, és el que li dic. Ja existeix aquest tipus de vagons. Els vagons, jo posa. Quiet zone. Zona quieta.
Zona de silenci.
Bé, doncs...
Allà posa quieta, quiet.
Doncs, quan som en un tren, quina mena de missatges publiquem? Això és el que us preguntàvem avui, segons un estudi que ha publicat la revista Plus One i que analitzava 2 milions de piulades realitzades per persones a Londres i a San Francisco. I us dèiem quatre opcions. Si el que publicàvem quan som al tren són coses A, més tristes, B, més alegres, C, més nostàlgiques, o D, més gamberres.
No m'interessa més.
No li interessa més.
Jo el que vull és seure al tren.
Bueno, doncs la resposta correcta és la A, publiquem coses més tristes, no només quan som al tren, sinó també a les estacions, o, per exemple, en un pont, senyor Marcelí.
És que, perdona, a segons quines estacions, no m'estranya que et surtin coses tristes.
Montcada i Bifurcació.
Hi ha coses que són per...
Sí, però això no ho han fet a Montcada i Bifurcació, per això deia que...
Per no agafar el tren i Giracua i anar a agafar
bus. En canvi, a hotels i restaurants, publiquem coses més alegres. No ho hauríeu dit mai, eh? Doncs això també ho ha trobat aquest estudi, que veig que us ha interessat
molt. Molt, molt, molt. Molt encertat avui. La prova la tindrem amb la de gent que hi ha participat?
Mira, avui 554 oients.
Ha anat molt fluixet, això.
Sí, sí, sí. I molts s'han equivocat, eh?
Zona Franca, avui sembla el Zona Franca.
Només 79...
Zona Franca d'ahir. No sé si ho heu dit.
Mira com li fot, també.
No, no hi ha res a
com li fot, també, el tio. Com...
No l'he vist, no puc
opinar. Sembla que no hi sigui, sí, eh?
Que jo ara ja estic dormint.
Jo també, jo també. Jo, que, és que ho fan massa
que
tard.
Treballem, n'hi ha que treballem.
Fan massa tard.
Jo prenc la pastilla i au.
La notícia és que només 79 oients han votat l'opció A. Només 79.
Per tant, avui, gran oportunitat pels
oients
de guanyar la tassa i les xocolates.
Gran oportunitat pels qui han dit A, de guanyar.
Tots els que han dit A, nerviosos, eh? Ja tens.
Sí, hi ha moltes opcions. Míriam Díaz, d'un número de l'1 al 79, sisplau.
Ostres, doncs mira, el 42.
42,
la meva edat. Molt
bé, bon número.
Vinga. 42, tens?
42.
Aquí posem el més jove.
Ai, moltes gràcies.
I ara no recordo de què és l'enigma de demà. Veus?
No cal.
Vinga, ja tenim... He anat molt ràpida perquè hi ha pocs concursants avui. 40. Avui el guanyador és Pere Rodríguez, opció A. Les més tristes, salutacions, Pere Rodríguez.
Un home sec.
Van ràpid.
Sé com la sequera que vivim.
Demà s'haurà Pops, ara me'n recordo.
Ai, m'encanta el
Pops. I la setmana que ve n'hi ha un de, sí, no ho he dit abans, n'hi ha un de calçotades.
I la temporada vinent en retrobem a Onda Cero. Doncs aquí, doncs fins aquí l'enigma del Dani Arbós. Ja tenim a Míriam Díaz. Què?
Una última hora, eh?
A veure, què passa?
Què ha passat?
Última hora. Més desgraçats. Aquest migdia que deies. Mira, per mi la notícia avui del dia és aquesta veïna de Sants...
Bueno, explica la notícia. Doncs, és que jo quan ho havies pensat... És que mi, per un moment m'hi vist emmirallat jo.
Emmirallat. Una veïna d'un bloc de Sants que ha llançat un explosiu, un artefacte casolà, allà al replà del bloc. I pensàvem, Déu-n'hi-do com deu estar de contenta la veïna amb els veïns, no?
És que hi ha un moment que perdries el control.
Una macrasse.
Doncs el cas ha fet un gir.
Ai,
perquè RAC1 ha pogut confirmar que la veïna detinguda és Àngela Dobrovolski.
Què dius ara? Què dius? La meva exdona?
La teva exdona, però, Josep Maria Mainat.
Ha sigut la que ha llençat l'explosiu?
Àngela Dobrovolski, detinguda per haver llançat aquest explosiu. Recordem que està en llibertat amb càrrecs, ara mateix acusada d'haver-te intentat matar el 2020,
bueno,
Josep Maria.
Amb la insulina, anar a posar insulina.
Té tots els detalls, si vols, perquè ha estat buscant detallets en Benet Iñigo, el cap de societat. Benet, bona tarda.
Benet.
Hola, bona tarda.
Això, que has pogut confirmar que era l'Àngela Dobrovolski. A veure, explica'ns què ha passat. Perquè...
Vaya un pes metre de sobres.
Sí, Àngela Dobrovolski està ara mateix als calabossos de la comissaria dels Mossos d'Esquadra, pendent de passar a mans del jutge per aquest explosiu que ahir va, doncs, això, un artefacte casolà que hi va esclatar en un edifici al barri de la Font de la Guatlla. Això està al districte de Sants Montjuïc, tocant precisament a la falda de Montjuïc. Què sabem d'aquest cas? Doncs que ahir al matí uns veïns d'aquest bloc van trucar a emergències perquè hi havia hagut una explosió en un dels replans de l'edifici i deien que sentien, doncs, pudor de gas. La qüestió és que la policia va arribar fins al lloc dels fets, allà va veure com, efectivament, davant d'una de les portes d'un dels pisos hi havia una garrafa de 5 litres d'aigua semidestruïda per l'explosió, a dintre hi havia un líquid que feia olor de producte químic, també hi havia trossets de paper d'alumini, i es van posar, doncs, bueno, a part d'interrogar els veïns, etc., van posar-se, doncs, a revisar les càmeres de l'edifici, les càmeres properes, van veure com aquell artefacte l'havia deixat una persona que anava tapada de dalt a baix, anava amb un mono de color blau, un casc de color blanc i tapada amb una bufanda, però per la declaració dels testimonis, per aquestes imatges de l'entorn i per imatges de l'entorn d'on viu l'Àngela Dobrovolski, van arribar a la conclusió que era ella qui havia fet, bueno, qui havia portat fins a aquella porta aquest artefacte explosiu casolà.
Per tant, no, Benet, perdona, ella no és veïna d'aquest bloc. Va entrar des de fora,
ella
el va llançar
no
i va marxar.
Bloc. El que sabe... Exacte, el que sabe... o el va deixar allà i el va fer detonar d'alguna manera i va marxar. El que sabem és que té relació, que nosaltres hem d'acabar de confirmar quin tipus, amb els veïns que viuen en aquest pis, concretament. I també, arran d'aquest cas, que això va ser l'explosió ahir al matí i la detenció ahir a la tarda, el que han sabut els Mossos és que hi havia precedents d'altres conductes, diguem-ne, similars, intimidatòries d'aquesta persona en aquest mateix bloc, però que no s'havien denunciat fins ara. Per exemple, els van explicar que una vegada va disparar balins a la finestra del pis on viuen aquests coneguts seus,
mare,
i una altra vegada doncs, va trencar la porta del que seria l'edifici del bloc, va trencar els vidres de la porta. Per tant, hi ha antecedents, diguem-ne, que han anat increixendo d'aquests actes, doncs, d'aquestes agressions, d'aquests actes intimidatoris d'Àngela Dobrovolski a aquestes persones. Clar, això vol dir que Àngela Dobrovolski passarà doncs, demà o demà passat a mans del jutge i que se li atribuiran nous delictes als que ja havia acumulat.
I van escorcollar casa seva, no?, ahir?
Sí, exacte. Per ordre, un cop van tenir identificat qui era la persona que havia fet aquesta acció, amb un ordre judicial, els investigadors van entrar a casa seva i diguem-ne que es van acabar de convèncer que estava darrere de tot això, perquè hi van trobar roba, hi van trobar productes químics com els que es van utilitzar per fer l'artefacte explosiu, i també hi van trobar, per exemple, una arma d'aire comprimit amb la qual s'hauria fet el que deia d'aquells trets amb balins a la finestra en una altra ocasió. Acaben recollir indicis de la culpabilitat, en aquest cas, d'Àngela Dobrovolski.
La mascleta.
Ha estat per despertar-nos a tots, eh? Veníem de...
Ara ens faltarà saber el motiu, no?, d'aquests atacs, perquè...
Pots contar.
Reiterats en aquest pis, veurem.
Pots contar.
Sí, exacte. Una mica el mòbil, no?, el perquè. I és veritat, recordem que Dobrovolski ja té una condemna per la falsificació de xecs, que va cobrar uns xecs fent veure que els havia signat Josep Maria Mainat, i no era així. Té una condemna de 2 anys i mig i 2 causes més obertes, una per l'intent d'homicidi, l'altra per trencar l'ordre d'allunyament que li havien posat contra Mainat, i ara, doncs, acumula aquesta nova causa, la quarta ja, per fabricació d'explosius, dipòsit d'armes, assetjament, amenaces i danys.
Vinga, no m'he donat. No m'he donat. Escolta'm, i vamos para bingo.
Gràcies, Benet, una abraçada.
A vosaltres.
Adéu-siau, bona tarda. Bona tarda. Espectaculars xifres, Míriam Díaz, d'assistència al Congrés Mobile de Mòbils, no sabem si dins o fora, però els bars, discoteques i restaurants, a petar.
Sí, el Mobile que tanca portes aquesta tarda, doncs parlem de 88.500 visitants durant els 4 dies del Mobile, xifres que l'organització ha fet pública cap a les 3 de la tarda, per tant se supera aquella previsió de 85.000 que tenia l'organització al principi. El màxim responsable del Mobile, John Hoffman, diu que en aquesta...
M'encanta.
Diu que en aquesta edició parada ha quedat clar que el cara a cara, el tu a tu, la presencialitat és el que és essencial.
Muy important.
We were the first to kind of shut down.
Els primers en tancar abans que el Covid fos fins i tot Covid. No sabíem què era. Suposadament no estava a Europa encara, però ho estava. I després vam ser els primers a tornar, el 21, amb un esdeveniment molt petit. I després el vam engrandir el 22. I ara, saps què? Crec que podem dir clarament que les persones definitivament necessitem reunir-se en persona per fer fluir la creativitat, per discutir i per debatre en persona.
Definitely need to get together in person.
Veig que John Hotman s'expressa en anglès, cosa que està molt bé. Ell, el seu de català,
el seu de català.
Li reclamem aquesta infermera, el té?
Home, jo crec que se'l podria treure ràpid, perquè visita molt sovint localitats molt nostrades de Catalunya.
Estic perquè li estem demanant aquest...
No, home, no. Quines preguntes fas?
Estic preguntant...
Aquest senyor porta una sentimada aquí, eh?
Aquest senyor porta una sentimada...
I què vol dir? També ho podria prendre.
Porta riquesa i és un dinamitzador econòmic, eh?
Només com que avui la gran... Sí, el gran impacte, la gran discussió és el vídeo d'aquesta noia que per ella no cal...
No cal estudiar
ni l'interessa ni res. Pregunto, jo només pregunto, John Hodman, sí, creieu que, com que té establert aquí el mobile i tal, seu del català, creieu que seria convenient que l'estem?
El de l'espanyol, tampoc el parla el xino. Són gent que ve aquí invertir a portar calé, a portar riquesa.
Porta 17 anys, aquest senyor.
Però això és com el que ve l'estiu.
Podria haver trobat un moment per dir hola, bon dia, benvinguts.
No s'expressa. No l'he sentit mai, ni en català ni castellà. Però no li reclamem en cap moment ni que fer un de castellà ni fer un de català.
Per aquesta regla de buit...
A mi m'és igual, eh?
No, sí, ja t'ho
dic. Aquesta noia li ha caigut per
aquesta... No, aquesta pregunta la fas amb doble intenció. Aquesta pregunta no és una pregunta
catòlica. No, només és una reflexió que poso sobre la taula. Amb aquesta noia infermera...
Però aquesta noia ha de parlar amb la gent, ha de parlar un per un...
Bueno, i aquest senyor...
Aquest senyor parla al món.
Sí, però ara aquesta reflexió dels números els feia al món i també els fa a Barcelona i a Catalunya.
Es fa el món.
No treballa la sanitat.
Que jo sàpiga en català.
Aquest senyor parlant en anglès.
Que jo sàpiga en català i en castellà també s'expota. Pot fer, el document pot fer-lo en castellà, en català, en anglès, en xino...
Va ser nomenat català de l'any 2022.
I perdona.
John Hoffman.
I aquest senyor...
Sí,
aquest senyor, perdona una cosa, aquest senyor ha fet ara mateix una llamada a tot el món perquè l'any que ve vinguin aquí,
Si jo estic molt a favor d'aquesta llamada que diu vostè, que per cert no ha fet una llamada, ha fet un call. Perquè l'ha fet en anglès.
Ha fet un call.
Però, dit això, també en el document del balanç i tal, també podria...
També cal dir que aquest senyor no el parla, però que el Mobile World Congress va tancar fa uns dies un acord per promoure el català a la indústria
tecnològica. Potser s'apuntarà...
Per promoure el català.
Potser s'apuntarà en aquests cursos.
Si tu vas a urgències, no t'atendrà aquest senyor.
Exacte.
I per aquesta regla de buit, els turistes que venen aquí cada estiu a la Costa Brava, a la Costa Dorada, que deixen milions i milions,
que
aprenguin el català.
Quants anys porta?
17 anys.
I
que sigui bona tarda, bon vespre, què tal?
Aquest senyor va i ve.
Jo tinc turistes als meus pisos, que fa 20 anys que venen i cada any els hi llogo el pis sencer perquè vinguin a passar l'estiu.
Jo diria que el senyor Homan crec que fa estades llargues a
Va i ve, que té molts negocis pel món, que és un home que sempre està a l'avió, té un telèfon de satèl·lit que el tenen que trucar, que sempre està volant.
Aquest home té cèntims i va i ve.
Posa calé aquí, tu.
I perquè tingui cèntims no... És igual.
Bueno, i dona feina també.
Sí.
Si parla en anglès, dona feina al traductor.
A veure, el canviador, amb què l'ompliries?
Serà que no hi ha congressos.
No, però no és mateix, com aquest no és.
Parlant de congressos.
La nit...
Parlant de congressos, Marc Serra, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Ha acabat avui el congrés ha acabat fa dies. Perquè va començar el dilluns, dimarts ja van una mica de baixada i dimecres, com vàrem ahir confirmar, ja la meitat de la gent ja, diguéssim, que estaven per altres coses.
Hi ha gent que el primer dia va posar el peu al congrés per anar-se a acreditar i després ja n'hi ha anat més. Avui us parlarem què passa...
Em confirmen que Hodman està instal·lat i viu a Barcelona.
Bueno,
però no li cal.
Però si estàs tot el dia...
El seu de català.
Però si estàs tot el dia trucant a l'estranger...
Perquè
en quin idioma parla?
Dic per què? Perquè, clar, segons qui el matxaquem i... Vull dir,
però aviam, a la gent que viu aquí li cal el seu de català?
No. I, a més, et dic una cosa...
Tu vius...
No. Té tanta feina...
Una cosa és viure, i l'altra està darrere un taulell, curant persones que et venen
amb un tall al disc. Taula, ja
i perdona't.
Per mi, com si parla mandarí, no tinc cap problema.
M'embrillo.
Escolti, a veure, aquí. Un que s'hi pomoqui. Vostè m'embrillo. Està arribant uns extrems.
M'embrillo. Té tanta feina...
M'embrillo? Des de quan m'embrillo?
Perquè s'està amargant com el m'embrillo, ja.
El membrillo, que jo sàpiga, no és amarg, és dolç.
N'hi ha de marc quan es passa.
Vostè sí que és amarg com una ametlla d'aquestes amargues. Jo soc
una persona més generosa.
Que no te la treus del paladar durant 3 hores. Què?
Aquest home té tanta feina que es passa el dia trucant a l'estranger, clar, perquè no vinguin els estrangers no aquí a donar feina, que no té temps ni a baixar al supermercat. No el necessita el d'allò perquè no surt del pis.
Val, val, no, ja està.
Està en una habitacioneta llogada que no el necessita més. I què collons no necessita, el català ni el castellà, ni per, només parla per telèfon.
Bon, en canvi, la infermera, sí, no?
Home, collons, jo si vaig urgències vull que m'entengui en català i que em parli català.
Vale,
no, anava a dir, jo venia a explicar-vos la part menys pública del Congrés amb una persona que la coneix molt bé. El perfil professional... del que es cou al mobile, el saben molt bé els conductors. Perquè els conductors se'ls hi diu on han d'anar, què han de fer, i se'ls encarreguen determinades feines que ara explicarem.
Exacte.
Els haureu vist en aquestes famoses furgonetes negres, i en aquest cas tenen al seu càrrec un grup fix de congressistes a qui els fan un servei pràcticament de 24 hores. Vostè digui el que vol i jo l'hi portaré. En el cas que ens ocupem, hem pogut parlar amb un comptable que és autònom, que es diu Sergi, i que quan arriba al mobile deixa la seva feina habitual i es dedica a fer de conductor professional per una empresa. M'ha explicat que amb 3 o 4 dies de feina, propines a banda, 3 o 4 dies, propines a banda, es pot treure més de 1.000 euros.
Croc. Imagina't, és que, clar, és que això és progrés. Jo crec, jo, dels meus pisos, cada pis, cada nit, 1.000 euros per
això
habitació, eh?
Bueno, el Sergi s'encarrega aquests dies de 6 alts directius d'una empresa tecnològica xinesa, puntera. Ens ha demanat que no donem més detalls perquè ell ens explicarà què passa mentre se suposa que es fa el mobile. Perquè mentre es fa el mobile hi ha gent que no està gaire pel mobile.
I amb aquests els enredes com a xinos.
Resum, spoiler, eh? Alcohol, festa i sexe. I poca feina, també.
Spoiler!
Per començar, la prioritat, segons m'ha explicat el Sergi, dels, estem parlant dels directius, eh?
Xinos.
Dels que venen aquí al mobile.
Els directius.
Els directius, la festa.
Jo porto des de dissabte, treballant, des de dissabte a les 10 del matí, vale? I, bueno, venen aquí, aterren, deixen les coses, però volen tornar a sortir, ¿vale? Jo en 3 dies ja he estat a Sitges, a la Roca del Vallès, al centre comercial, a tot Barcelona, i el, jo diria que el 30% del temps és mobile, però la resta és oci.
30% del temps.
Això mateix.
Dona per anar a buscar una bossa de, de catàlegs i tornar cap a l'hotel. La festa
30%
és...
oci.
30%
al mobile.
Al mobile. Ah, 70% oci.
Resta... Ho havia entès al revés.
No. Oh, 70% oci, 70%.
Hòstia, perdoneu, però és molt, és 70%.
És que ara explicarem alguns exemples que veureu. La cosa està tan desmarxada que el Sergi m'ha confessat que els ha perdut de vista. Els havia d'acompanyar un lloc i se li han perdut.
Les hores que dediquen ells a venir aquí, almenys al meu grup, no és tot el dia, ni molt menys. Vull dir, el que venen els emprenedors sí que estan aquí picant pedra i fent bona feina, però hi ha altres congressistes que venen a fer xerinola i a fer gresqueta, això sí, però venen desataos, el que es diu tècnicament desataos, això sí. L'exemple avui mateix, aquest matí.
A veure.
Aquest matí tenien una reunió a les dues.
Dues del migdia.
A les dues del migdia, una reunió molt important, i abans doncs m'han dit d'anar a fer un tom i els he portat al mercat de Santa Caterina, els he posat al bon i durant una hora els he perdut.
Han estat desapareguts durant una hora.
Bueno, també
havien quedat, un lloc.
Bueno, ja, però vull dir que aquesta gent també, home, tota, ara... permanentment, un ombra que em va seguint.
No, no. Oye, tenen ganes de passejar i de dir que la nostra.
Sí, dius, oye, piérdete un rato.
No, a veure, moment, no. La qüestió és que... Ja. No, moment. Que ell els esperava a un lloc perquè havien de ser a les dues del migdia a la reunió i no s'han presentat aquesta cita. No és que ell anés al seu
perquè
darrere.
Perquè se'ls deu haver complicat allò.
Sí, mira com se'ls ha complicat.
Un vermut, una cosa, unes braves, uns calamars...
Ara t'ho explico com s'ha complicat.
No m'han dit res, jo tampoc sóc invasiu i no vull atossigar ningú.
Molt ben fet.
Però, clar, jo estava patint perquè aquesta gent no havia d'anar a aquesta reunió. Bueno, doncs quan han aparegut, amb el temps just per venir aquí a les dues, al mobile, han vingut fent-se enjuagues de boca. ¿Vale? És a dir, que s'han anat a beure, de vinos, i estan molt més contents, molt més parladors, i estan més sueltos per la reunió aquesta que tenien. I he flipat.
Però vols dir que hauran fet la reunió aquesta una mica tocats?
Més distesos, jo crec.
Ah, no, això sí, això sí.
Això segur.
Els hi haurà anat molt millor. Ell els ha deixat que eren pals d'escombra i quan se'ls ha trobat...
Per això van inventar el mòbil, per poder anar de juerga.
I era una reunió molt important, eh?
Molt important.
Això era al migdia.
A les dues del migdia. Els ha perdut durant una hora i quan se'ls ha trobat, escolta, i en tots les ganes de xerrar.
Han anat a carregar el dipòsit.
Tremenda. Parlem del tema sexual, perquè també va a tota potència, però clar, passa una cosa. que aquesta gent, normalment, sobretot els alts directius, doncs, són senyors grans, estan casats, tenen una família, i segons què no es pot demanar directament. I es fan servir subterfugis.
I si t'han parlat de la seva família, després no et preguntaran on estan les senyoretes de companyia.
Vale? Bueno, vés a saber.
Bueno, però això ho busquen en un entorn, i t'ho dic per experiència, de fa 3 anys o 4 anys, que el que volen és, t'ho pregunten d'una altra manera, és
a dir, veure.
Que en dones la companyia, diuen puestos de música i que hi ha xiques. I digo, però xiques per a bailar i tal, i diuen, sí, xiques, xiques, xiques guapes, deien així. I això, això és un eufemisme, prostitutes. Però sí, sí que t'ho pregunten, sí. El que passa és que no volen que interfereixis, perquè volen ser molt discrets. És a dir, si tu els hi dius un puesto, per exemple, al poble espanyol, els hi diuen, bueno, acompáñame, però tu ja te puedes ir.
Tu ja te puedes ir. Es veu que aquests dies, més que els locals, ells es troben amb noies que bailen.
Sí, xica guapa.
Xiques guapes que bailen, sí. Se les troben.
Hem d'agrair molt aquest, el Sergi, aquest, doncs sí. Aquest xofer d'aquests xarels.
Sí, perquè tenim informació de primera mà.
Perquè, escolta,
de què s'està coent aquí.
És extraordinari, aquest document.
Tu vas, tu vas al poble espanyol, sí, sí. I allà t'hi trobes...
Però no, no m'esperes.
No m'esperes, no m'esperes levantado. Ja pots anar cap a l'hotel, sí. Que ja t'explicaré. Ara, clar, això vol dir que el pobre Sergi fa uns horaris espectaculars.
Mare meva, jo estic fent més hores que el Capità Amèrica. Mira, amb 4 dies sencers, porto 53 hores.
Hosti, noi.
Sí, sí, són jornades entre 10 i 15 hores.
I estàs a la seva disposició, és a dir, et poden trucar, sí. En qualsevol moment.
Correctament. Bueno, comuniquem per Telegram, perquè el WhatsApp ells no l'utilitzen. La gent oriental, el WhatsApp no l'utilitza. I ens comuniquem per Telegram tota l'estona, aquí i allà, i fins i tot em demanen que els hi reservi el restaurant. De fet, la festa, o el sopar importantíssim amb aquests directius, que són 6 persones, m'han demanat que els hi trobi un puesto. He suat, vamos, tinta per trobar-los un puesto decent. I sobretot m'han dit, els diners no són un problema.
Fixa't com està Barcelona, que els diners no són un problema i no es troba restaurant. És que no hi ha restaurants, encara que vagis amb el talonari damunt de la taula, eh?
I deixa'm dir que els orientals no utilitzen WhatsApp perquè teòricament és americana.
Sí.
I aleshores utilitzen Telegram, que teòricament és
russo.
Un rus.
I és més segura.
Però un rus que es va emprenyar amb Putin i que tampoc està a Rússia.
Això diuen. Bueno, els restaurants, pots anar-hi amb el xec a la mà, sí. Que tampoc et deixen entrar perquè no hi ha lloc.
Els puestos top de Barcelona... diuen que no, eh? Per exemple, no sé si et sona el passadís d'en Pep.
Ah, sí?
Està a la Pla de Palau. És un restaurant que està amagat al fons d'un passadís. I és de Alto Copete, de Marisqueo i tal. Bueno, pues m'he plantat allà. Mentre ells estaven allà al bon, m'he plantat allà per reservar. I durant la cara m'han dit que no hi havia puesto. Bueno, molt amablement han declinat. Que no, que estamos llenos, han dit.
Estamos llenos y vés-te en un altre lloc.
El Manel Cruz ens apunta, diu, la propera pel·lícula de Resacón en Las Vegas l'hauríem de fer a Barcelona.
Sí, el mateix.
I espera't, perquè encara no us he explicat res. Fixa't en quin cas s'ha trobat el Sergi.
Sí, hi ha un cas d'una noia, curiosament, una noia xinesa, que bueno, es va desmadrar, va bé, i a la furgoneta doncs, va vomitar, pobreta. I el company va haver d'acompanyar-la a l'hotel, netejar la furgoneta, clar... Estem parlant de que som assalariats d'una companyia que lloga furgonetes, ¿vale? I clar, pues, pots trobar coses així.
I llavors et toca netejar-ho tu, clar.
Sí, sí, si tenim la mala sort, jo no he tingut, però el company aquest sí que va tenir mala sort d'agafar i netejar la furgoneta.
Si et toca el sorteig de la rujada, et toca a tu, doncs, netejar la furgoneta. Fixeu-vos quin plan hi ha avui que no inclou anar al mobile en cap moment.
Montserrat, per exemple. La Roca del Vallès. Després volien tenir... Com va nevar el dilluns, tenien ganes d'anar a veure la neu. Però, clar, molta gent deia, ostres, els haig de portar a Andorra. Però no va caldre. Per què? Perquè va nevar aquí al Tibidabo i ho van veure i ja està. I top, home, jo aniré a Montserrat i a les Caves Codorniu. I no trepitjaran el mobile, eh? El meu grup no trepitjarà el mobile.
Ells estan per una altra cosa. Si és que és igual. Els van portar allà dalt com a criatures, van tocar una miqueta la neu i vinga, cap a les Caves Codorniu i a continuar el recorregut. I escolta, si van a comprar i no troben una cosa, el Sergi a córrer.
Mira, se'ls deixen tant, tant la cartera que jo no puc deixar la furgoneta sola, perquè m'utilitzen de bossa, o sigui, de guardarropia, per entendre'n, i deixen aquí els ordinadors, les compres, tot, i jo haig d'estar aquí enganxat a la furgoneta.
Jesús. O sigui, el que van comprant t'ho van deixant a tu.
Sí, gastant pasta. De fet, estava ofès, perquè et facis una idea, perquè la tenda de l'OEB a la Roca del Vallès no tenia bolsos.
Ai, no és drama.
I, clar, hi havia roba, a l'outlet, per entendre'n, i no tenien bolsos, i ell volia comprar-li un bolso a la seva dona. Què passa? No vam trobar el bolso a la Roca del Vallès i vam haver d'anar a la tenda de Passeig de Gràcia a comprar el bolso, l'OEB, per la dona.
Aquesta va ser la gestió, no?
Bueno, aquesta va ser la ressaca de la Roca del Vallès. És a dir, posa't a buscar un bolso.
Doncs aquest és el dia a dia de...
I atenció que el Sergi ens envia un mail i ens diu que té més teca de la bona. Ah? Si volem parlar amb ell, ell ara ens indica on està, no ho diré per no posar-lo en un compromís, d'acord? Ell està ara en un lloc, estan sortint d'algun lloc els clients aquests. Diu que van de bòlit, però que a partir de les 8, que van a sopar, que ens pot explicar el que ha passat en aquestes últimes hores, que es veu que és de traca, eh?
Segona entrega.
Demà.
Sergi.
Sergi, des d'aquí, la nostra reverència i agraïment. Bravo. Deixa'm dir, Sergi, que m'ho has fet passar molt bé. He rigut molt perquè supera la ficció. Ja podem anar fent gags.
Tu t'imagines un dia a dia i no té res a veure. No, tots corrents com a nens avui, a tocar la neu, eh?
Avui ni s'hi han acostat. No, ja no té falta, ja està visto. Fem una pausa i saludarem el Josep Corbella amb alguna qüestió relacionada, per exemple, amb això que ens pensàvem que era tan saludable, aquest tipus de productes que substitueixen el sucre.
Diu que sí.
Doncs resulta que no.
Versió RAC1.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
El teu fill està desmotivat amb l'escola? S'ha encallat amb les matemàtiques, la química o l'anglès? No és capaç de concentrar-se? Descobreix profe.com, classes particulars per videotrucada que s'adapten a cada alumne amb tutors de seguiment, xat de deures i una metodologia comprovada en totes les assignatures des de primària fins a batxillerat. Comença avui amb la teva classe de prova gratuïta a profe.com.
Blanca, que bé que et veig.
Vinc de Naturhaus. He perdut 4 quilos.
Sí, jo també vull. Què haig de fer?
Acompanya'm o busca el teu centre Naturhaus més proper i demana-hi cita. Totes les consultes d'assessorament dietètic i seguiment setmanal són gratis. I a més, ho pots fer des de casa.
Entra a naturhaus.es o truca al 902 15 14 14.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
El 25 de maig de 2006 es va celebrar, per primera vegada a la història, el Dia Mundial de l'Orgull Friki. A veure... Si fins i tot l'orgull friki té un dia, tu també te'n mereixes un, oi? Amb Mi Dia de l'11, tria la teva data especial i juga-hi. Cada dia, per un euro, guanya fins a 3.000 euros. Mi Dia, el sorteig més teu. I recorda, un de cada cinc toca.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC+1, podcast.
Torna RAC and Go, el podcast de RAC+1 pels emprenedors. Què fa que un emprenedor sigui únic?
Work hard and make progress.
El seu compromís?
Persisteix i venceràs.
El seu optimisme?
Encara que sembli en conya, no ho és gens, i és tot anirà bé.
Tocar de peus a terra?
Emprendre no és una carrera de velocitat, és una carrera de resistència.
La seva passió per les coses?
L'eina fa la feina i la mà que la fa anar.
RAC and Go, amb Oriol Llop. El podcast de RAC+1 pels emprenedors. O dit d'una altra manera, per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells.
The world, where the world will change you.
Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. Versió RAC1, amb Toni Clapés.
16 minuts, arribarem a les 5 de la tarda. Saludem a aquesta hora el periodista de La Vanguardia especialitzat en ciència i salut, Josep Corbella. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Avui, per començar, començarem parlant d'un edulcorant del que anem, darrerament hem sentit a parlar, que es diu l'eritritol, que es va posar molt de moda i que ara un estudi publicat per la revista Nature Medicine doncs el relaciona amb l'augment del risc d'ictus i infarts. A veure, abans de res, de quin edulcorant estem parlant? L'eritritol, a on el trobem?
Aquest és un edulcorant que s'està utilitzant de manera creixent en tot aquell tipus de productes en els quals es posen edulcorants, que això inclou caramels, xiclets, productes de reposteria, begudes, en fi, tot el que et puguis imaginar que pot portar edulcorant és susceptible de portar eritritol.
Però un producte que posa sense sucre porta l'eritritol? O no té per què?
No, pot portar-ne d'altres. Pot portar edulcorants o portar edulcorants diferents. Mm. L'eritritol té un gran avantatge, que és que s'assembla molt al sucre, tant en l'aspecte com en el gust. Per tant, et dona un gust natural. Mm. I tenia un inconvenient, i és que costava molt de produir. Des de fa uns anys s'ha après a obtenir-lo a partir de la fermentació del blat de moro, i això ha permès... es considera un edulcorant natural, i de manera natural n'hi ha petites quantitats a la fruita, i fins i tot el propi cos humà en fabrica de manera natural, i a mesura que s'ha aconseguit produir-lo a nivell industrial, doncs cada cop es tendeix a utilitzar més a la indústria alimentària.
On el trobem? O sigui, tu em dius productes, per exemple, on, o sigui, primer d'on el treuen? És un producte artificial, per tant?
No, es s'obté a partir de fermentació de blat de moro, per això es considera un edulcorant natural.
Val. Aleshores, on el, o sigui, digue'm, per exemple, un refrigeri Laico Zero porta eritritol o ho ha de posar? O sigui, quin tipus de productes ho porta?
Pot portar. No tots ho especifiquen. Mm. Alguns que ho especifiquen no en porten. Porten, són zero i no en porten. Altres en poden portar.
Val. Aleshores, per què és tan rellevant aquesta investigació?
Perquè està molt ben feta. I ens aporta unes dades concretes sobre un tema que està molt poc investigat. Pensa que tot el que els productes, els additius alimentaris, mm-hmm. no estan regulats amb el mateix rigor que els fàrmacs. Amb un fàrmac se li exigeix que passi uns assajos clínics molt ben regulats on ha de demostrar de manera molt ferma que és eficaç i que és segur. O que, en tot cas, l'eficàcia compensa els efectes secundaris quan en té. Amb els productes alimentaris això no està regulat igual. S'autoritzen a partir sense fer aquest nivell d'estudis d'assajos clínics. S'autoritzen pensant que seran segurs i es consideren, hi ha una etiqueta que és habitualment considerat com a segur. Aleshores, què passa? Que s'utilitzen a la indústria alimentària un munt de productes que no s'han mirat mai quins són els seus efectes sobre la salut de la població, assumint que seran segurs i probablement molts d'ells ho són. Aleshores, en el cas concret dels edulcorants, l'argument és si un edulcorant no porta calories, pot ser recomanable per persones que els convé no augmentar de pes o baixar el pes, persones amb sobrepes o obesitat. Si, a més, no porta gens de sucre, com és aquest, pot ser útil per persones amb diabetis que hagin de controlar el nivell de sucre a la sang. Mm. Aleshores, aquest estudi, el que ha vist... parteix d'una observació que és, curiosament, les persones pacients cardíacs
sí.
que tenen que consumeixen més eritritol tenien més ictus, més infart i més mortalitat cardiovascular. I això va ser una sorpresa. A partir d'aquí l'estudi ha comprovat aquestes dades amb altres grups de població, tant als Estats Units com a Europa, i s'ha vist en tots els casos que com més eritritol es consumeix, més risc hi ha. Per exemple, les dades d'Europa, amb un miler de persones, quan es compara el 25% de pacients que prenen més eritritol amb el 25% que en prenen menys, i això es veu a través d'anàlisis de sang, el risc d'ictus, infart o mort era 4 vegades més alt, 4,5, en els que en prenien més. A partir d'aquí, aquests investigadors de la clínica de Cleveland, dels Estats Units, van pensar, això és molt... anem a veure per què passa això. I han fet un seguit d'estudis tant amb plasma, amb sang humana, com amb ratolins, i el que han observat és que l'eritritol fa que les plaquetes, que són uns components de la sang, tendeixin a formar coàguls, els agrega. I aleshores també han comprovat en persones sanes, en voluntaris sans, als quals han donat una dosi de 30 grams d'eritritol, que seria l'equivalent al que hi ha, el que hi hauria amb una llauna de beguda zero, i el que han vist és que el seu nivell d'eritritol a la sang es dispara al cap de 30 minuts,
sí,
i es manté durant dos dies a nivells superiors als que s'ha vist que causen formes trombosi en els estudis amb la sang, amb les cèl·lules de la sang i amb els ratolins. Per tant, tot això que ens està dient, en resum, doncs que s'està utilitzant una substància pensant que era segura, recomanant-la a persones amb risc cardiovascular perquè tenen obesitat i diabetis, i curiosament, just en aquesta població, són les que poden resultar més perjudicades. Conclusió dels investigadors. S'ha d'investigar més a fons. Això no vol dir que una persona perfectament sana que prengui un producte amb un edulcorant li hagi de passar res. Perquè, evidentment...
Com podem saber que un producte porta eritritol? Ho podeu posar a l'etiqueta?
Mira, s'ha de mirar l'etiqueta i molts ho posen. I jo l'altre dia vaig anar a un supermercat i vaig començar-ho a mirar,
sí, per això
i molts dels productes amb edulcorants no en tenen. Per exemple, jo pensava, potser la Coca-Cola Zero, com que es diu Zero, en té. Doncs la vaig mirar, doncs no en té. En té altres edulcorants. N'hi ha d'altres productes que no diu quins edulcorants porten.
Però no estan obligats a dir-ho?
No estic segur de com està regulat. Alguns ho diuen i altres no. Per tant, dedueixo que no deuen estar obligats a precisar quins.
I una cosa que em va cridar molt l'atenció, la mel porta eritritol?
No.
No, home, no.
Què dius ara? Vaig llegir, no, és que vaig llegir que hi havia alguns productes, alguns
elements... Perdona, em fas dubtar, perquè com que l'eritritol és un edulcorant d'origen natural, igual que el cos humà s'agrega en quantitat molt petita...
Jo vaig llegir que sí, per això t'ho preguntava, perquè vaig pensar, ara... Allò que m'ha estat dient, que era tan sa, els matins, fer la torrada amb
mel... Però allò de la mel, Toni, no era allò que vam parlar un dia dels sucres... Que hi havia uns sucres que eren dolents...
Jo crec que era l'eritritol, però bé...
Que estaven a la mel i que estaven en altres productes i que no eren bons per la salut.
Mira, jo vaig... Això era una cosa diferent, que eren els sucres lliures, que en vam parlar.
Els sucres lliures.
Lliures ni hòsties. Jo vaig parlar amb la meva dietista i a mi em va dir, escolta, tu tens esmorzar natural i jo esmorzo dues llesques de pa grosses així, de pagès, però grosses com el coixí del meu llit, les torro ben torrades, que queden negres, perquè així és més fibra, perquè és com pa moreno.
Ho mates tot, mates els microbis.
Mates bacteris, pa moreno, i frego dos alls, foto mantega per sobre, tres cullerades soperes de mel i dues de melmelada de préssec. Escolta, ha de ser mel de mil flors, que és més natural.
Per tant, és que aquesta anècdota que no va a lloc ni m'interessa...
I un suc de taronja que va
fer. No, perquè m'està tallant la pregunta que li volia fer al Josep Corbella, que és, per tant, l'eritritol en productes naturals no el trobarem o sí?
En petites quantitats, la síndria, la pera...
Té eritritol.
En tenen, el nostre propi cos en segrega molt petita quantitat. El que passa és que quan s'utilitza com a edulcorant, la quantitat que ingerim és molt superior a la dels productes naturals.
Si
el tema de la mel ho hauria de comprovar perquè no ho sé.
Escolta,
que sí que estic veient és que aquest producte, però no sé si això també contaria, diu, el eritritol se encuentra naturalmente en frutas como uvas, melocotones, peras y sandías. Y también está presente en fongs, alimentos fermentados como la cerveza, el formatge, el sake, la salsa de soja y el vi. Sí, també hi hauria eritritol aquí, però amb molta menys quantitat.
Però amb quantitats tan petites que és insignificant.
La mel no m'apareix.
Tot acaba sent una qüestió de quantitat.
Ho vaig llegir, no sé on segur.
La mel és boníssima.
No, ja.
Boníssima. Que collons allò hi ha.
No dubto pas.
Per la gola va bé.
La mel té un 30% de glucosa, un 38% de fructosa, un 7% de maltosa i un 18% d'aigua.
Doncs eritritol no
importa, és boníssima.
A les etiquetes hauríem de posar dues frases. El que no mata en greixa i d'alguna cosa hem de morir. Ja està.
Això,
bé.
No, és el concepte.
Mira, si us preocupa menjar sa, us puc dir la recomanació que feia el doctor Rodés, Joan Rodés, que és un històric de la medicina catalana.
Sí, a l'aigua, sempre sortia a l'aigua.
Que sempre estava... No, no, no és el de l'aigua.
El Rodés, el que...
Joan Rodés
hi havia el Rodés de l'aigua, dels anàlisis de l'aigua.
Jo us estic parlant del Joan Rodés de l'Hospital Clínic,
especialista
en feixes, el creador de l'Institut IDIVAPS, l'Institut de Recerca de l'Hospital Clínic, on treballa, per cert, el Dani Arbós, quan no treballa aquí. I aleshores era un home, ara ja és mort, era un home que estava sempre, en fi, el veies en plena forma. I si li preguntaves, doctor Rodés, vostè com és, com s'ho fa per estar tan bé? I deia, miri, jove, jo menjo de tot i poc. I aquest consell de varietat i moderació no falla.
Veus?
És útil per tothom.
Mira, m'ho apunta. De tot
I poc.
De tot i poc. Bé, anem amb una altra qüestió que és important per tots aquells que tenim relació amb l'oncologia d'una manera directa o indirecta, crec que la gran majoria dels que ens escolta, i és que un oncòleg català ha descobert com fer més eficaços els tractaments d'immunoteràpia. Qui és aquest metge i de què es tracta?
És Antoni Ribas.
Sí.
És un dels grans dels metges catalans que tenim, dels cervells que tenim pel món. És de realment una referència mundial en la seva àrea, que és la immunoteràpia del càncer. Està així... No hi ha figura més respectada que ell. Tant com ell sí que n'hi ha d'altres, però està dalt de tot.
No? I català.
Està a la Universitat de Califòrnia de Los Angeles, des de fa... On va arribar... El 1996 es va formar aquí a l'Hospital Vall d'Hebron com a oncòleg. Ell volia aprendre més.
Sí.
Se'n va anar sense res a Los Angeles, que, per cert, va tenir 4 ofertes, i la seva dona li va dir, mira, no anirem a Chicago, que fa molt fred, anem a Califòrnia, ja que podem,
que
fa més bo. Van arribar sense res, ell amb un contracte d'investigador postdoctoral que no donava per grans... Per grans luxes, i ella en aquell moment no tenia permís de treball. I la idea era, estem 2 anys, aprenem i tornem. Però ho va fer, es va guanyar tant el respecte de la gent de la Universitat de Califòrnia a Los Angeles que li van oferir quedar-se. I aleshores es va especialitzar en un tipus de càncer en el qual ningú s'especialitzava. Perquè un mestre seu li va donar un consell, li va dir, mira, Toni, tu pots o especialitzar-te en una tècnica o especialitzar-te en una malaltia. Els que s'especialitzen en les tècniques, amb el temps, queden superats perquè les tècniques evolucionen. Els que s'especialitzen en malalties i van aplicant les tècniques disponibles a cada moment són els que realment deixen una empremta i tenen un impacte. I ell es va especialitzar en melanoma, que ningú s'hi dedicava, perquè en aquella època no hi havia res a fer amb els melanomes, no hi havia cap tractament específic. I va estar picant pedra durant molts anys intentant aplicar tècniques per millorar el tractament del melanoma. I això el va portar que quan va haver-hi l'eclosió de les immunoteràpies, dels tractaments d'immunoteràpia, ell va ser dels primers, en realitat va ser el primer que ho va portar a la pràctica amb un assaig clínic, i va ser el primer que va demostrar que la immunoteràpia del càncer obria una nova via, els fàrmacs d'immunoteràpia. Això va ser el 2013. I, ha continuat tota la seva línia de recerca. És una figura consagradíssima a nivell mundial en aquest moment. I, aleshores, amb la immunoteràpia del càncer, amb els fàrmacs, el que passa és que amb alguns pacients funcionen molt bé, però no en tots els pacients funcionen, ni no en tots funcionen de manera excel·lent. I, aleshores, hi havia un marge per millorar. I pensant com podia millorar, raonant com funcionen aquests fàrmacs i com funciona el sistema immunitari humà, el Toni Ribas va arribar a la conclusió que si es donava el tractament abans de la cirurgia i no després de la cirurgia, com es solia fer, aniria millor. I el motiu... Per què es donava després? Perquè el tractament estàndard és, si una persona t'arriba amb un tumor, primer s'extirpa, t'arriba, vull dir, la segona persona, no és que m'arribi a mi, als oncòlegs els arriba, s'extirba primer i després es fa el tractament. Això era l'estàndard. I aleshores, pensant en com funciona la biologia dels tumors, ell va pensar, amb els fàrmacs el que estem intentant és estimular les cèl·lules immunitàries que són capaces de reconèixer el tumor i atacar-lo. I on es troben aquestes cèl·lules? Doncs es concentren precisament allà on hi ha les cèl·lules tumorals. Per tant, si extraiem el tumor, estem extraient les mateixes cèl·lules que volem activar, amb la qual cosa quan donem el tractament, doncs no té gran gaire cèl·lules que activen, té unes poquetes. Però, va pensar el Toni Ribas, si donem el tractament, el comencem abans de la cirurgia, començarem a activar aquestes cèl·lules, es multiplicaran, n'hi haurà moltes més, i encara que després fem la cirurgia en quedaran suficients per ser, per funcionar. Quan va plantejar aquesta idea, que hi va haver altres persones que van pensar que tenia sentit, però es va trobar moltes reticències. Per què? Perquè hi va haver qui va pensar, si operem més tard, si fem la cirurgia més tard, serà pitjor pels pacients i no serà millor. I va haver qui va pensar, total, si el teu estudi el que vols fer és comparar el mateix tractament, que és cirurgia i 18 dosis d'immunoteràpia, l'únic que et canvia és el moment en què dones la immunoteràpia, no trobaràs diferències. I va haver gent que li va dir, això no té cap sentit.